L'hora de la gent gran.
Bueno, tornem a estar aquí. L'hora de la gent gran torna a estar al vostre costat. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment en la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretenir i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui, més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat a la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres, a tots els la gent gran. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que pense, aconselle, sent i espere la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la Ràdio Televisió de Calella una plataforma viva i participativa. Avui he invitat un personatge de Calella que, francament, m'ha impactat. Una persona superconeguda, amb una gran experiència, lògic, ja que tots els que tenim més de 60 anys, o 70, o 80, aportem moltíssima experiència. Però, sobretot, aquesta persona té la característica principal de que parla molt clar, de que diu el que sent. Aquest és un programa amb el que hi ha total llibertat en dir un el que vulgui i també hi ha total llibertat en dir que d'això no en parlem, lògicament. A qui em refereixo? Dolors Rovira Rebollo. Va néixer al setembre del 57, el qual Dolors té 67 anys en aquests moments, no?
Sí, el pes no el dic, però l'edat sí que la dic, eh?
Dolors, no cal que t'amaguis el pes perquè estàs molt guapa, eh? Vull dir que no. Va néixer a Calella. Encara que ella va treballar a Màlaga, Barcelona, de relacions públiques sobretot, però va tornar a Calella. Per què? Perquè si vas tindre l'oportunitat de quedar-te en algun d'aquests puestos, vas tornar a Calella. Quines arrels tiries a Calella per tornar?
Bé, principalment a la família, però tingueu en compte que quan vivia a Màlaga, que el mar és el Mediterrà, semblava que no em trobaria estranya, no? Doncs aquella aigua, aquell sol, no era el mateix de Calella. Era diferent, no m'hi trobava a gust. Vaig fer la feina que jo vaig creure que era correcta i el meu germà, que era l'amo, li vaig dir: Anton, jo me'n vaig a Calella, busca't algú per portar el negoci, però jo me'n vaig a Calella. Quan acabi la temporada, me'n vaig. El meu germà va entendre les condicions. Jo vaig deixar tot el que és la feina bé i clara perquè el que vingués a succeir-me ho trobés bé i me'n vaig tornar cap a...
Quina feina feies allà en concret?
Bé, el meu sempre ha sigut les relacions públiques. El meu germà tenia una empresa de gènere de punt i jo el que feia era vendre el gènere de punt, sempre.
O sigui, més comercial, quasi bé, que relacions públiques, no?
Sí, exacte. Jo crec que comercial va lligat amb relacions públiques, sí.
Per supost.
Sí.
Però el tornar a Calella és perquè estimes molt Calella?
Oh, molt, molt, molt.
Per què? Per què l'estimes tant a Calella?
Mira, perquè he nascut a Calella, Calella m'ha ofert quasi tot el que... el que he pogut demanar. Jo no sóc creient, tinc algo especial a Calella. No li dec res, ni ella me deu res a mi, però és algo que no es pot explicar. És un sentiment molt profund.
Tu has sigut una persona que sí, has demostrat que s'estimaves a Calella, inclús et vas involucrar en política. Vas ser regidora amb l'alcalde Bagó durant 4 anys, no?
Sí.
Vas poder fer tot el que tu volies fer durant aquests 4 anys?
No. I ric perquè a vegades penso un dia com vaig poder aguantar aquests 4 anys. Pensa que vaig ser la primera dona regidora en democràcia que va entrar a l'Ajuntament. Eren 17 homes i jo sola. Em sembla que allà va començar el machisme, mira el que et dic, en aquell Ajuntament. Era... Bueno, en Bagó era una persona molt especial, era un empresari, duia l'Ajuntament com una empresa, jo estava a l'oposició, no tenia cartera, i bueno, jo presentava alternatives que me les denegaven, llavors se les feien seves, i això el meu ego no ho va poder suportar. I un dia parlant amb el meu pare, parlant i plorant, li vaig dir: papa, jo això no puc aguantar. I el meu pare, que no era intel·ligent però era molt llest, em va dir: Dolors, pensa que si tu et vas presentar i per tu van votar X persones, has d'aguantar els 4 anys. I així ho vaig fer, no? Però sempre donant una oposició constructiva, amb alternativa, no una posició de no perquè no. No l'accepto de cap partit polític, aquesta oposició.
Continua sent igual la política?
No, que va. Que va.
Ha millorat o ha pitjorat?
Mira, era diferent. Abans anàvem amb pessetes i ara anem amb euros.
Bueno, Dolors també, dintre de la seva vida personal, és divorciada, no, sense fills, no, Dolors?
No en tinc.
Et hagués agradat tindre fills?
Com a dona m'hagués agradat parir. Els fills ja me molesten una mica més, però el dret a parir m'hagués agradat, sí.
Et vas divorciar, però als 35 anys, d'alguna forma, per circumstàncies, vas tindre que deixar de treballar.
Sí.
Per què? Vols parlar-ne d'això, Dolors?
Oh, i tant. Això és tan interessant com trobar-te un bitllet de 500 euros. I a mi em van declarar una malaltia mental... que es diu trastorn bipolar, que gràcies als artistes actuals que hi ha en diferents àmbits s'ha donat a conèixer aquesta enfermedad i d'altres també d'enfermedades mentals que ja era hora. Vaig tenir que deixar moltes coses, la feina, guanyar-me la vida, que jo... gràcies a Déu sempre m'he guanyat la vida treballant, i llavors que la gent no ho entén, aquella època no ho entenien, una persona bipolar. Avui en dia tothom és bipolar, sembla que sigui moda, però no, és molt raro, perquè consta de dues coses. Hi ha una eufòria i una depressió en aquesta enfermedad, que, per exemple, quan jo tinc eufòria, em passejaria al Passeig de Gràcia i m'ho compraria tot. I quan aquesta eufòria baixa, estic 3 dies al llit. O sigui, hi ha unes causes, sempre hi ha una causa darrere d'això, I no jo, no la meva enfermedad, sinó la dels altres també. Però gràcies a Déu la medicina està molt, molt avançada. Jo em porto molt, molt bé, estic molt ben cuidada. El qui no ho sàpiga ja ho sabrà, que jo resideixo a la residència de Fàtima, perquè els metges, ells van creure que jo no podia estar sola. No perquè fes cap cosa dolenta ni cap... No, simplement perquè tinc un trastorn i necessito estar amb gent que m'ajudi. I ells són la gent, la meva família i la gent que m'ajuda.
Dolors, pràcticament et van diagnosticar aquesta patologia mental farà uns 30 anys, no? Per sort dius que les coses han evolucionat positivament, però has tingut que aguantar molts comentaris, molta incomprensió de la societat?
Ui, tremendo. Tremendo, perquè la gent t'aparta, no ho entén, et deixa per sota de la gent, que ells diuen normal. Jo crec que la normal sóc jo, però bueno. La salut mental encara està molt per...
Sí, per diagnosticar o per ajudar o per tractar.
Les tres coses, Les tres coses. Mira, jo participo en un programa a Catalunya Ràdio que es diu La nit dels ignorants, i hi ha un senyor jubilat que és psiquiatre, no? I un dia vam fer una pregunta amb què era allò que fan al cap, com es diu...
Okay. Bueno, el tutor ajudant...
No, una màquina. Ara no em surt i quedaré malament. Un dia.
Va, tranquil·la.
Electroshock.
Ah, l'electroshock, vale.
Jo vaig trucar, perquè jo, mentre vaig estar ingressada al Vall d'Hebron, a mi me'n van fer. Vaig trucar dient amb què constatava i va trucar aquest senyor dient que el que va dir la senyora Dolors de Calella era completament correcte.
Què vas dir?
És una sensació, et sentes amb una cadira, amb uns electrodes al cap, unes llums especials, unes corrents, i intenten provocar un atac epilèptic, que és molt fort, perquè si es passa pot passar algo greu, i ja està, tractar això, i ells a partir d'això i del resultat veuen, a veure...
Però encara és un tractament actual?
No.
Això ja s'ha erradicat?
El doctor que va contestar, dient que jo tenia raó, diu, pensi, senyora Dolors, que amb els anys que jo tinc, he pogut veure, gràcies a Déu, l'erradicació de
l'electroxoc.
De l'electroxoc.
Dolors, tu dius que hi ha molta gent perquè tu reconeixes, has reconegut que tens aquesta patologia,
sí,
i has lluitat contra aquesta
i no m'ha arrepentit,
i t'has ficat a mans d'especialistes perquè t'ajudessin, no? Però també t'ho has dit una altra cosa, que suposo que hauràs detectat, que hi ha molta gent que això no ho reconeix. Què els hi aconsellaries a aquestes persones?
I sobretot que es posessin en mà d'especialistes. Jo em sembla que vaig enterrar la meva mare amb diners, perquè van buscar tot el que hi havia per curar-me, no? Perquè jo em pensava, va arribar un moment que em pensava, bueno, a casa són rics, perquè, escolta'm, una visita 3.000, l'altra 2.000, bueno, i vaig tenir la sort de trobar uns bons metges, tant psiquiatres com psicòlegs, i ells són els que em porten, però jo ara actualment diria que l'ajuda més gran que tinc per caminar endavant és l'equip tècnic de la residència de Fàtima. Un equip jove, un equip preparat, i que et dona un suport molt, molt, molt gran.
Estàs desviant d'alguna forma aquesta positivitat de cara a una residència, que són professionals, no? Però i la família? I els amics no són importants?
No. A veure, la família no ho entén, ni ho entendrà mai. Sempre et dirà, Dolors, si tu no et falta res, no sé de què et queixes. Això és el primer que et diu la família. I els amics no els arriba aquesta informació, perquè ells funcionen d'una altra manera i ni els interessa, ni llevat que jo tingui una crisi davant d'un dels meus amics o així, es pot arribar a entendre, no?, que necessiti un ingrés o... Però, si no, no s'entén, Josep Maria, no és molt difícil.
Perquè tu ets una persona que, lògicament, et relaciones amb la gent, surts tots els matins, et coneix pràcticament tot Calella. La detectes, aquesta incomprensió i aquest aïllament, diguem, indirecte per part de la societat?
No la detecto, perquè tinc un caràcter que està per damunt d'aquesta malaltia. Me n'enric de mi mateixa. Vaig pel carrer, penso que no coneix tothom, conec a tothom, I me faig molt amb la gent, i això m'ha salvat molt, m'ha ajudat molt. A relacionar-me amb la gent, bueno, i els canvis que he hagut envers el tema de la dona, això m'ha ajudat molt, molt.
Estàs una mica desenganyada de la família?
Sí.
Jo d'alguna forma també aprofito, com he dit a la introducció, de que a vegades som incompresos. Jo no és perquè vulgui, en aquest sentit, ficar-me en assumptes familiars, però jo crec que també és important de que la família se'n doni compte de que hi ha persones que necessiten a la família, no? I la família, per les raons que sigui, no estan responent amb la mida que seria necessari. Dolors, tu necessitaries a la família. Lògicament, t'agradaria que la família estigués per tu, no?
Clar... Jo ara, la meva família, a part de Fàtima, és la meva germana i els seus fills. La resta és la dona del meu germà i els fills del meu germà. Vull dir, no hi ha cap vincle perquè no. No.
Viuen, és que perquè viuen molt lluny, no?
No, aquests no viuen lluny. Aquests és per un comportament molt, molt especial que jo vaig viure davant del meu germà i no vaig acceptar de cap manera.
Anem a veure, Dolors. A vegades és trist perquè això, conforme un es va fer més gran, es va accentuant, no? Dolors, tu has acabat trobant-te millor, més segura, més controlada, en un poble com Calella, amb el que tens família, lògicament, i tens amics, on te trobes millor és en una residència. Cosa que moltes vegades el 99% de les persones que estan en una residència hi són perquè no els hi ha tocat més remei. Tu hi has anat voluntàriament, no?
Jo he anat voluntàriament i penseu que el que parlo és perquè jo estic a dins. La gent té la mala boca de parlar de fora cap a dins. O les visites venen 3 minuts i se'n van. No, s'ha de viure allà. S'ha de conviure amb la gent, amb la família. Hi ha gent... no sé, una vegada vaig fer un comentari amb una treballadora i li vaig dir, mira, si tinguessis que anar a casa meva, hauries de trucar a la porta o timbre. Ara a casa meva són aquests 2 metres quadrats. Per tant, quan entris a la meva habitació has de trucar la porta, no? A l'equip tècnic els hi va sentar molt bé i ara no hi ha ningú, però ningú que no truqui a la porta per entrar.
Quan estàs per la nit a la residència, a la teva habitació, què penses?
No, mira, ara diré una cosa que potser a la gent no li agradarà, però m'és indiferent. Parlarem de mals pensaments, Jo penso en mals pensaments, a dir, Dolors, si tu no hi fossis, aquells estarien millor, els altres no patirien, hi hauria una mena de cercle de gent que estaríem més bé, no? Però resulta que no sóc jo solament la que penso en mals moments. Si vas preguntant, hi ha molta gent que té aquests mals moments. I llavors dius, ostres, aquesta gent està com jo...
Mira, això que acabes de dir és important també perquè la Caixa va fer com un estudi sobre un glossari sobre les interpretacions de la societat, no? I una de les que la gent té aquest concepte i aquesta interpretació és que la vida de les persones grans són poc interessants.
Què dius?
Sí, que és una mica lligat amb el que tu estàs dient, no? Si tu tens aquest pensament, o si tu, quan estàs sola amb tu mateixa, penses això, és perquè no veus el carinyo necessari per part de la societat jove.
Sí, però tu m'has dit que quan me'n vaig a dormir, però jo l'endemà m'aixeco, M'aixeco i el món no el veig de moltes altres maneres, Una senyora em va dir allà a Fàtima, i des d'aquí li dono records, Mercè, que els dies passen a poc i els anys molt de pressa. Hi ha un altre cartell que jo vaig veure quan vaig entrar el 23 de desembre de fa 2 anys en el... a la paret, que deia, lo vell es rovella. Això em va quedar gravat, eh? O sigui, l'he passat a tot arreu que he pogut, eh? Pensa que... No diré una mala paraula perquè sóc de Pequín i tothom em coneix. Pensa que a vegades m'aixeco, dic, hòstia, quin dia, no? I me passa un cabron per davant i m'ha espatllat el dia. A vegades,
I n'hi ha molts, no?
Sí, a vegades no depèn de mi, depèn dels altres, també.
Però parlant de coses potser més positives, sé que, Dolors, el teu cor encara bateix, encara està viu. Encara existeix l'amor, no?
Oh, i tant. A veure, jo crec que això no s'acaba mai, mira el que et dic. Tant física com moral, eh? No s'acaba, sempre ha existit. Això fa viure, fa viure. Jo en tinc 67, li vaig dir a la ginecòloga fa poc, a la visita, fins quan podré tenir relacions? Jo, fins que t'ho digui jo, o sigui que endavant.
I en aquest moment estàs enamorada?
Sí.
Per què no ho vius més intensament, aquest amor?
Mira, per una raó molt senzilla. Hi ha una distància amb aquesta persona... que incloc des de fa molts anys a la meva vida, però afegiré que la distància és no els quilòmetres ni... és el silenci. Vull dir... Jo,
què vols dir, Maqueta, amb el silenci?
Home, que jo sí, puc parlar amb ell cada dia, això m'omple una barbaritat. Si jo no em pogués comunicar amb aquesta persona, no hi hauria...
I físicament, què és el que t'impossibilita estar amb aquesta persona? Per què no conviviu junts?
Bueno, ell està lluny d'aquí, jo econòmicament no puc desplaçar. Ell venia aquí i ja coneix Barcelona per la feina que tenia, millor dit, i no ens vam plantejar mai ni venir cap aquí ni anar cap allà, eh? Sempre teníem un moment pertorbants, eh?
Però us ho heu plantejat els dos? Ho heu parlat de viure junts? Si esteu enamorats, veritablement, vull dir no us ho heu plantejat de veritat?
Sí, clar que sí, cada vegada que estic amb ell.
I quins impediments hi ha?
A veure... No hi ha impediments. Jo quan estic enamorada ho donc tot. No.
És que pensa una cosa que, baix el meu punt de vista, és a certes edats i ja queden poques il·lusions, no?
No.
Val la pena aprofitar aquestes il·lusions,
això, no? No.
Tens moltes il·lusions?
Jo penso que la gent que diu que queden poques il·lusions a certa edat és la gent que no es coneix físicament, que no coneix el seu cos, ni se l'ha conegut sempre, eh? Perquè si es coneixessin el seu cos, hi ha moltes altres maneres de disfrutar del sexe, eh? Que és molt important.
És important el sexe a la nostra edat?
Sí. A vegades inclús és el fracàs de les parelles, de no haver-se conegut físicament, eh? Mm-hmm.
Home, ets valenta de dir aquestes coses perquè hi ha molta gent que té el concepte una mica que quan arriba als 60 o 70 anys això ja és secundari, no? Però i quan parlem d'això de sexe no estem parlant només de penetració, no? Estem parlant de lo que comporta el sexe, la carícia, el petó, l'abraçada, eh que sí?
Implica tot, tot. I... Josep Maria, a part del que acabes de dir, encara implica més coses, eh? El sexe. Jo penso que és el més important que jo m'he trobat, que he disfrutat, que m'he fet dona. No sé, per mi és molt important. Tens alguna cosa a fer aquest vespre?
Però en aquest moment l'ambient que tu vius allí a la residència Fàtima, d'això se'n parla? De sexe?
Amb les treballadores les tinc controlades, eh? Sí, sí. I amb algú del menjador també, eh? Però domino jo.
Amb totes aquestes vivències que has tingut des del diagnòstic aquests últims 30 o 35 anys, t'has sentit maltractada?
A veure, però... Pel tema de l'amor, de l'home, o...
En general, perquè a vegades el maltracte només s'associa, molta gent ho associa a maltracte físic. Dic, no, a mi no em peguen, no m'han pegat mai. La meva parella, el meu amic, el meu company no m'ha pegat mai. Però hi ha altres tipus de maltractes, no?
I tant. Però pensa que me n'he sabut defendre sempre. Sempre he estat per damunt... A veure, ara me posaré una floreta, eh? Per damunt d'aquests maltractes. Vull dir, no els he tolerat mai, ni per part de la dona a l'home, ni de l'home a la dona. No ho he acceptat mai. Ha sigut una cosa que per mi ha sigut una lluita constant. Ja de joveneta ja no m'agradava.
Però, Dolors, pel que dius, has tingut que lluitar contra això, no? Perquè sí, el maltracte és més freqüent del que pensem, no?
Sí, però aquest maltracte es supera, eh? Es pot portar a sobre, eh? Sí, sí. No tinc problema, home.
Si d'aquestes coses que et diré, a veure si estàs d'acord. En general... associen a les persones grans amb persones deprimides i tristones.
Fals.
Les persones grans, diuen, són més difícils de tractar.
Ah, fals, totalment.
Les persones grans viuen amb soledat i aïllades.
Sí, però no per culpa d'elles.
Qui té la culpa?
La família.
Les persones grans no tenen coneixements informàtics i això les limita.
No, home, no. Allà no en tenim i se saben l'hora, la lectura, el pronto, Telecinco... No, home, no. Això de la informàtica sí que n'hi ha que tenen el seu mòbil i parlen amb la seva família... però hi ha gent que s'aïlla de la informàtica perquè o no pot o no en sap, pobret, no li han ensenyat, no? Però no, la gent és molt llesta. La gent gran és... Mira, jo penso que quan trobo una persona pel carrer i me diu alguna cosa, una persona més gran que jo, i me diu alguna cosa, jo aquell dia ja el tinc ple. M'encanta escoltar la gent gran i que t'ensenyi.
Les persones grans Això són conceptes de la societat, eh? No és que ho digui jo personalment, això està descrit. Les persones grans perden capacitats intel·lectuals. Això és com ens veu la societat en general. És així?
Bueno, hi ha malalties que ho porten, però hi ha gent que aquest afer el té constant tota la seva vida. Allà tinc una senyora que tota la seva vida tenia costum llegir el diari. Doncs la malaltia, segons quin moment, no li permet llegir-lo i, en canvi, com pot, el llegeix cada dia. N'hi ha una altra que té 90 i pico d'anys i llegeix el diari sense ulleres. També s'ha de dir tot. No li passa ara. Avui en dia, la gent gran, no. Es distreuen amb altres coses, eh?
Sí que les capacitats no es perden, salvo patologies o alguna cosa, no? Les capacitats és més el que pot ser, a vegades, el que dius, la depressió, el desinterès per circumstàncies paral·leles que els hi fan oblidar això. Molt bé. Diuen també que la gent gran no té capacitat per adaptar-se als canvis.
A veure, això tampoc, eh? Que de la bossa d'anar a comprar van amb el carro, eh? Ho hem de tenir en compte, això, també. No, la gent gran s'adapten, clar que sí que s'adapten. Que sigui per necessitat, doncs, bueno, per necessitat, però sí que s'adapten.
Les persones grans són un blanc molt fàcil pels robatoris i estafes. Això té un doble sentit, de dir, bueno, doncs potser les seves capacitats intel·lectuals estan reduïdes, potser potser no saben defendre's, no sé si això és algo que és positiu o negatiu, però bueno, també diuen que de robos en sofreix tothom, no? Vull dir, tu tens por per anar pel carrer de que et puguin robar o et puguin estafar? Ets fàcil d'estafar?
A mi me la foten, eh? A mi ja m'han robat dues vegades. El cap de la Guàrdia Civil ja em coneix. Bueno, sí, m'ha passat a mi, mala sort, no?
Però per què dius que ets fàcil d'estafar? Perquè tu creus tot?
Si m'ho crec tot, per favor. I tant. Mira, això és... us farà riure, però és una anècdota veritable. Els que coneixien el meu pare ja sabien que era molt de la broma. Jo vaig anar de viatges de fi de curs a Santander, Santonya, l'Edo, tot això. I, bueno, vam veure les coves d'Altamira. Com eren, no en un principi, i els picos d'Europa... I jo dic, com pot ser que aquelles vaques s'aguantin d'aquella manera en aquestes muntanyes? I salta el tutor, que era el professor de matemàtiques, i em coneixia, diu, Dolors, aquestes vaques són les vaques de les cames curtes. Jo ni molt, perquè ell ja ho sabia. Arribo a Calella i el meu pare amb un àpat diu... Què, com ha anat el viatge, tal? Dic, papa, dic he vist les vaques de les cames curtes. Diu, ah, molt bé, nena, molt... I com van de pla, què fan? Això és... Bueno, jo m'ho empassava tot.
Pel que veig, estaves molt unida al teu pare, no?
Ah, sí.
Te'n recordes d'ell?
Molt.
Aquesta és una altra cosa que d'alguna forma està generalitzada. Les persones grans són una càrrega per la sanitat i per les pensions.
Sobretot jo. A mi em faran fora de la sanitat.
Et sents ben tractada, ben atesa, o veus que t'estan d'alguna forma aïllant o no fent les proves necessàries per la teva edat?
No. Pensa que nosaltres, en el moment que entrem a la residència, Deixem el metge de capçalera. Tenim la doctora de la residència, les infermeres, el que cal i el que ens fa falta. Quan algú està greu, el deriven a l'hospital. La gent gran no la vol ningú. Te diré perquè a vegades estàs esperant en un box que t'atenguin i amb una persona gran estarà 8 hores allà i una persona jove estarà 3 hores. Però això ja és formació de la persona que t'atén, que té poca delicadesa. Avui comentava amb la meva companya una cosa que em va dir una treballadora de Fàtima. Jo li vaig dir, com és, Rosa, que no t'has tirat per la branca hospitalària, no? Perquè per mi és una nena que val molt, no? Diu, pensa, Dolors, que la branca hospitalària s'acaba en 15 dies, el tracte. Jo aquí el tinc durant anys i me'ls estimo.
O sigui, vols dir que a l'estar en una residència acompanyada de professionals i que coneixen perfectament les patologies de la gent gran com les teues, vols dir que estàs millor atesa precisament per aquesta professionalitat, perquè quan tens que anar a un hospital t'acompanyen, busquen el que t'atenguin més ràpid. És un avantatge d'estar en una residència?
A veure, ara, avui dia, anar al CAP i anar a l'hospital és, bueno, un joc de dames, és impossible, tenir hora. Jo, a la residència, jo, parlo per mi, no tinc cap mena de problema. La doctora que em porta perfecta. Si s'han de fer proves, es fan proves a fora. I això que sembla un robot.
O sigui, es fa més tractament, pot ser preventiu, no? No esperar que passi algo per actuar, sinó que...
Allà estàs atès en
dia a dia.
Exacte, en tot moment, no? Sí, sí.
I de la pensió, què passa? Tu te'n perjudiques al govern, perquè deus tindre una pensió molt alta, no? Perquè
sí, te la passaré.
Et preocupa que la teva pensió pugui ser una càrrega per als pressupostos de l'Estat?
Mira, evidentment. Sí. A veure, jo no diré el que cobro ni el que pago. El que cobro crec que està bé, perquè jo tinc la baixa absoluta de l'any 75 i el que pago trobo just pel servei que rebo. Llavors, a mi és que l'Estat me l'ha recantint, per escolta. No, això que ens fa de prendre el pèl als avis i els que no són tan avis, no, això no es pot tolerar. El que està fent aquest govern, no es pot.
Baix el teu concepte, per què no ajuden lo suficient? Bueno, ajuden quan venen les votacions, això sí, no?
Sí.
Però per què? Per què aquesta desídia, aquesta desgana o aquest secundarisme de cara a ajudar la gent gran? Perquè es confirma una mica el que estem dient, molestem ja amb aquesta societat.
Sí, senyor. Per això mateix, perquè com que durarem poc, els molestem. Som una font d'ingressos per a ell. Vull dir, d'aquí uns anys, l'evolució d'allà on vinc jo serà no la meitat, potser hi haurà una quarta part de lo que hi ha ara, no? Això els hi molesta. De la mateixa manera que els hi produeixin ingressos, perquè ningú fa res per res, de les coses
com si... I tu consumeixes, no? Menges, no? Gastes medicaments...
No,
tu consumeixes.
Pensa que jo ho tinc, i ho dic en plenitud, ho tinc tot cobert. Eh? O sigui, jo no tinc cap problema del rebut de la llum, del rebut de l'aigua, d'anar a comprar per fer dinar, me freguen l'habitació, me fan el llit, me renten la roba... A veure, això... Jo em sembla que encara pago poc, mira el que diria.
Diuen encara, i també, lògicament, salvo excepcions, no? Però en general diuen també que l'apariència, la bellesa, és sinònim d'enfermetat. És com si tota la gent gran estiguessin malalts.
A veure...
Què en penses, això?
No. Et diré que hi ha gent que no s'ha cuidat amb sa vida, eh? I llavors ser un aspecte malaltís. Fixa't tu en la gent que pateix lamentablement càncer. Aquesta gent ha sigut una persona que a la seva joventut ja tenia una mala expressió de cara, d'aspecte baix de moral. Vull dir, són gent, a veure, no negativa, però sí que...
Però això és la percepció de la societat, eh? És sí, dir, sí. Gran, ja va acompanyat sí, de que sí. Algo et passi,
no,
estàs malalt.
Algo et passa i preparat per la mort,
exacte,
eh?
Exacte, exacte. Mira, hi ha també una cosa que també s'ha detectat. Dic, l'aparència no segueix els cànons estètics ben valorats. Què vol dir? De que dona la sensació com que si una persona gran s'arregla massa, va en contra una mica de l'estètica, no?
Sí.
Jo tinc l'anècdota, per exemple, la meva dona diu, porto uns tejanos que es van trencar del genoll, no? I es va fer un forat cada vegada més gran, i la dona diu, però on vas amb això? Diu, però no, si no és moda ara portar els pantalons trencats, però tu ets molt gran. I què té que veure? Vull dir, jo no puc anar modern amb els pantalons trencats, també. Vull dir, hi ha un concepte com dir... Bueno,
i a qui li importa el
exacte.
Que portes tu?
Però dius, perquè si et vols arreglar, que a més s'aconsella, arregla't, tinguis una apariència més jove. Vull dir, a vegades hi ha una societat que està una mica en contra d'això, no? Crida l'atenció una persona gran ben arreglada, o juvenil, o perquè es tenyeix el cabell, o jo què sé, no?
No. Jo he sigut una persona que ha seguit unes normes amb el meu cos. Bueno, jo soc com una pilota, m'inflo i me desinflo constantment. Però jo m'he cuidat per donar un bon aspecte. Jo soc una persona que tinc pit, tinc cul i sempre he mirat tapar-me aquests defectes. I la gent pel carrer, ho sento molt, una altra floreta me diu... carai, Dolors, quin goig que fas, no? Sempre fas goig, tu, eh? Sempre vas conjuntada, vesti... O sigui, jo me miro d'agradar-me jo i d'agradar la gent. El que no faré jo és posar-me uns leggings amb el cul que tinc, m'entens?
No. Però perquè no voldràs.
Sí, no, home.
Dolors.
Digue'm.
Què és el que no suportes de la gent?
Mira, per mi la mentida és el pitjor que pot haver-hi. I contra la mentida jo utilitzo la indiferència.
I què és el que més valores de la gent?
La sinceritat.
T'arrepenteixes d'algo?
No puc dir.
No ho pots dir?
No.
Has fet tot el que has volgut amb aquesta vida?
Quasi tot.
Quasi tot.
Sí. Sí. Que quan dic quasi tot, és quasi tot, eh? Omple de la manera que vulguis la bola, eh?
Vull dir que... Em voldria preguntar què no és el que has pogut fer,
sí.
Però val més que no ho preguntem, no?
Sí.
Dolors, millor abans o ara?
No, ni millor abans ni millor ara. Cada època té les seves coses. les seves sorpreses, les seves vivències, coneixes la gent nova, la gent que treballa amb treballs diferents, coneixen gent. No, cada època de la vida té les seves coses.
Dolors, ets feliç?
Jo? Pregunta'ls-hi als altres. Jo sí. Jo me n'enfoto de mi mateixa i això és el millor que hi ha.
Aquesta és una pregunta que jo feia moltes vegades en entrevistes laborals, no? Per saber una mica fins a quin punt un es coneix, perquè a vegades coneixes més els altres que tu mateix, o a vegades no et vols conèixer tu mateix per evitar-te problemes i complicacions. Els hi preguntava, Dolors, tu et casaries amb tu mateixa? T'aguantaries a tu mateixa?
Doncs escolta, saps que no me l'havia plantejat mai aquesta pregunta? Però m'accepto, sí.
Sí? Et suportes?
Sí.
Com
sí.
Ets i com tal?
Sí, sí, sí. Crec que no sóc tan incorrecta ni... No, sí que m'acceptaria, sí.
Dolors, tens projectes a 4 o 5 anys?
Bé, tinc els projectes que hi ha a la residència, que per cert n'estem preparant un que és de faula, i puc fer altres coses, eh? Jo al ser relacions públiques tinc parlo uns quants idiomes amb segons quin grau. Em vaig treure vaig oposar a dos graus, un me'l van fotre per terra i l'altre van dir que me n'anés a Alemanya. No, sí que faig coses que m'agraden, sí.
Et consideres amortitzada?
No. No. El que queda, fill meu, i el que veus...
Pots donar molta guerra, encara, no?
I tant. I tant.
Tens por a l'amor?
No.
En absolut?
En absolut. I et vaig a dir, em sembla que és el mateix que ja ho saps. Penso que, bueno, jo no sóc catòlica, llavors per mi el fet de néixer no el vaig triar, el fet de morir no el vaig triar, i en aquest període o en aquest impàs de temps, jo o molts com jo hem vingut aquí a patir, i això no hi ha dret, no hi ha dret, eh? Perquè hi ha gent que pateix molt, enfermetats, feines, gana, fam, i això no hi ha dret, no hi ha dret. Hi hagi qui hi hagi, eh? No li dono pas a aquesta persona o a aquest ser a la meva vida. La gent que cregui... No vull adoctrinar a ningú, eh? Però que tothom pensi una mica amb la seva...
I per què tu penses que hi ha aquest desequilibri entre persones que pateixen molt i altres que sembla que tot els hi surt de cara? No serà la pròpia persona que potser a lo millor supere aquests problemes?
No, és la societat, això.
És la societat?
És la societat, sí.
Alguns són maltractats i uns altres són massa ben tractats,
sí,
no?
Els manipulen, eh? Vosaltres cap aquí, vosaltres cap allà, ara guerra aquí, ara guerra allà, aquest país el farem pobre i li traurem els brillants i... No, la gent està manipulada.
Es queda ja poc temps. Estàs preparada? Bueno, fer-te aquesta pregunta amb les coses que t'han passat a la vida has demostrat que sí, però bueno, a partir d'ara, no? Estàs preparada per una situació extrema? per exemple, un diagnòstic d'un càncer irreversible, la mort d'una persona molt estimada, o jo què sé, o tindre un accident. Estàs preparada a patir alguna d'aquestes conseqüències?
Doncs em pensava que sí que ho estava, però la vida me l'ha fotut, Jo em pensava que, bueno, que me'n menjaria el món i la mort del meu germà em va menjar a mi.
No l'has superat?
No l'he superat.
Per què no l'has superat?
El meu germà era la meva forquilla i jo era el seu gabinet.
Quin consell donaries a la societat actual en general?
Ai, que s'ho posés tot a la motxilla i que carregués les coses a la motxilla, que no es fixessin tant amb els altres, que funcionessin per ells sols i que diguessin sempre la veritat, sobretot la veritat.
Bueno, Dolors, hem arribat al final.
De què? De l'enquesta o tu i jo?
De l'entrevista, no, de l'entrevista. Però et vull dir, a pesar de tot, Calellet ha reconegut també la feina que has fet i el que has representat, perquè tens una font que t'han dedicat, una font d'aigua que t'han dedicat, no? Et sents orgullosa d'això? I passes sovint per aquesta font?
No, no puc. No hi passo sovint. Primer perquè no hi ha aigua. És l'única font emblemàtica de Calella, de pedra, i a més no té aigua. Hi ha més herbes allà que el Parc de Mau. Vull dir, a mi el fet que em donessin una font va ser un acte per part de la Candini, pobreta, que no érem del mateix partit i em va reconèixer, però ja està acabat.
Bueno, s'ha acabat, Dolors. Per mi ha sigut una gran satisfacció. Necessitàvem diverses hores per parlar de tot, però permetem que et dedique una cançó, Per tu ploro, de la Marina Rossell. Dolors, gràcies per vindre, gràcies per les teves explicacions i per la teva franquesa i bueno, pues a gaudir dia a dia de lo que ens queda de vida.
Moltes gràcies, Josep Maria. Bon dia.
No ploris, no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar.